aquell calaix està inutilitzat. Allà on se van guardar les coses importants i va perdre la clau i va destrossar el calaix per baix per poder treure tot. Jo aquell calaix mai he pogut emplear-lo i està totalment inutilitzat.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver i Maria Antònia Miró.
Ja som aquí, ja hem arribat. Maria Antònia Miró, com anem?
Molt bé, Xavi. I com estem, Cate Sales?
Beníssim.
Molt bé, mem. Jo vull aprofitar per fer un pot d'assemblea, de reunió d'equip, perquè vos vull comentar una cosa molt important. El futbol de cada vegada mos arracona més al segon canal d'IV3 Ràdio. Els oients més fidels venen amb nosaltres, però me preocupen aquells que quan mos sintonitzen se trobin amb aquests, això, que fan ara d'esporres, que xerren de futbol, i bé, jo troc que han de fer qualque cosa.
Sí, ja està bé. A més, en Juanga mos ha amenaçat d'amagar i rompre les nostres neules. És una falta de respecte a la nostra feina.
Exactament, també. És un desgavell. Maria Antònia, te vull proposar una cosa. Vull proposar que avui boicotegem el programa.
Però com ho vols fer?
Amem, ells ara són a l'estudi 1, fan la prèvia del partit, els veiem a través del vidre que separa l'estudi, i allà contents i feliços, monopolitzant la freqüència modulada, i nosaltres aquí. I jo vull que els vagis en el seu estudi i que els envies un missatge a la nostra audiència.
Però què dic? Què faig?
Amem, jo crec que els podries dir següent. Podries dir una cosa com, per exemple, atenció, gens de xiu-xiu, que heu sintonitzat accidentalment Esport Res en joc. Nosaltres som el Canal 2, disponible al web o a l'aplicació mòbil, i això seria tot.
Vale, he d'entrar allà, barear-me una mica amb ells i dir als seus micròfons que tornin als nostres oients.
Exactament, com ho veus?
Ho veig necessari.
I d'endavant, Maria Antònia?
De mi.
Molt bé, Maria Antònia, digues.
Estic sortint per la porta d'aquest estudi 2. Si és que puc sortir, perquè és que farem història ara mateix, estimats oients.
Sí, exactament.
Ara mateix farem història perquè m'he dispost a entrar a l'estudi 1 d'IV3 Ràdio reclamant lo que és nostre. Estem aquí. És un cop d'estat oficial. S'ha acabat la tirania d'esports res en joc. Ara comença xiu-xiu. No, en sèrio, que ara comença xiu-xiu, no sé què fais aquí.
Han d'explicar als oients.
Això és...
Puedo entrar.
Així és. Sentados, coño. Ah, no. Exacte, podeu escoltar xiu-xiu si entrau a la pàgina web i jo venia a reclamar que els nostres oients que diuen què està passant...
Molt bé, Maria Antònia.
Que tornin, que venguin amb nosaltres.
Els oients dels postres en joc...
Sí, els despistats que sense voler han sintonitzat FM.
Diversió, entreteniment.
Fem un programa d'humor, humor, entreteniment. I definitiva, tindrem entrevistes... Justament avui tenim un matemàtic, però serà molt interessant. Xerrenem de l'efecte lumínic de la seu. No, interessantíssim.
Maria Antònia, que no te guanyin, que no te guanyin.
Que no me guanyin, me diu en Xavi. En tres micros, per si bastava. És que, estimats oients, sintonitzeu Canal 2. Mira, jo ni jo mateixa ho sé, la veritat, però bé, aquí estic, en tot cas, companys. Sí, però és que... No, venc a reclamar el que és nostre.
Maria Antònia, mira, jo te faré... Mira, després de la teva entrada jo te faré una altra proposta indecent.
Digue'm. M'estan oferint que me torni a
Maria Antònia, no. Digue-li, en Toni Terrades.
Sí.
Maria Antònia, que no t'embuin.
Ui, m'estan intentant convèncer Xavi de que me quedi, oh.
I així li alegrarem sa vida
d'altre. Ai,
Maria Antònia, que no t'embuin, torna.
No, he de ser fidel als meus oients. Crec que me'n torno, a banda que me'n sabonin més, la veritat. Digues. No. Me'n vaig, però no resignada.
No.
Ha estat un no res. M'entorn.
Molt bé.
M'entorn perquè els he dit molt forts.
Marintana Miró.
Què han de fer? Una cosa quasi miqueta, Xavi, hi havia molt bon ambient.
Això està fantàstic, hem aconseguit boicotejar de qualque manera els postres en joc. Què te sembla?
Jo crec que ha estat històricament ridícul.
No, avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic. El passat 15 de desembre, els friquis de la cultura i l'entreteniment japonès van celebrar el Dia Mundial de l'Otaku. I avui a Xiu-Xiu vos explicarem què significa ser otaku, d'on surt aquest terme, parlarem també sobre l'origen d'aquesta data i altres curiositats. Ohayou, sekai, good morning, world.
Xavi, te dedico... És evident que no ets otaku, tu.
Anem, evident, però és veritat que hi ha sèries que m'agraden molt. One Punch Man, pel·lícula de Death Note, pel·lícules de l'estudio Ghibli... Això m'ho converteix en otaku, tal vegada.
Amem, veig que vas una mica perdut. I tu, Maria Antònia?
Uf, jo gent ni mica. No sóc otaku, però sí, el detectiu Conan i Inuyasha han caigut qualque vegada.
Amem, que ha dit otaku, podem intuir?
Sí, jo sí, fa molts anys a més. I hem d'explicar als oients què vol dir això.
Exacte.
I de Xavi, quan saps la pregunta que em fes abans, de si per veure ànime et fa otaku o no, te diré que avui en dia depèn de tu. Pots gaudir de l'animació japonesa fora ser específicament otaku. Però això no sempre ha estat així. Estau pendents, perquè per explicar el significat del terme otaku farem també un recorregut des dels inicis del terme, en tots els seus estigmes i prejudicis, fins a que has devengut avui en dia un motiu d'orgull arreu del món.
Val, però això de otaku, què és exactament?
Doncs, originalment, el terme otaku feia referència a la casa, a la família d'una altra persona, però això etimològicament. També s'utilitzava com un pronom de segona persona de singular, però amb un tracte honorífic i molt, molt formal. Tant així que durant la dècada dels 80 aquesta paraula ja es trobava gairebé en desús.
A veure, però la paraula otaku és popularment utilitzada com a un adjectiu despectiu.
Sí,
això és així?
Se diu molt que els otakus no se dutxen, per exemple.
No anem molt desencaminats, però... pues ben que dic el contrari. La primera teoria està relacionada amb el significat original de la paraula, que fa referència a la casa. Aquest fet, sumat a la naturalesa reservada i solitària d'aquestes persones, fet que els fa impopulars, diguem, per passar molt de temps a casa, consumint aquest tipus d'anime i manga, podria ser l'original... podria ser l'origen del significat despectiu de la paraula,
és
com
dir,
un adjectiu.
Que molta de gent que tal vegada li agradava molt es manga, s'anime, es quedava molt de temps a casa, era gent solitària, naturalesa solitària, dius, i per tant com que s'atribuïa aquest adjectiu despectiu.
Sí, com es trobaven com a alienats del món i doncs per dir-los de manera despectiva li deien otaku. Però hi ha una altra teoria que és més acceptada, que apunta que el terme es va començar a popularitzar quan Akio Nakamori, l'any 1938, va escriure a una revista manga Moriko un article Otaku no Kenkyu, o Estudi dels Otakus.
Clar, aquí un exemple de que el periodisme és un tema fonamental per incidir en la societat, no?
Efectivament. Com deia, el terme es va estendre encara més gràcies a la premsa. Però encara més gràcies a la premsa groga, amb l'infame incident Miyazaki. I no estem xerrant precisament del famós cineasta.
De l'incident Miyazaki, dius. És a dir, això no... Jo no me sona, això, l'incident
no,
Miyazaki.
No, a mi tampoc.
No ho sé.
Doncs...
Però amb aquesta música que has posada, Cata, imagina que no és una cosa bona.
Me sona com una intoxicació de Namasaki, no Kawasaki, no...
Doncs un tema una mica esgarrifós. En Tsutomu Miyazaki, perdoneu-me, va ser un assassí en sèrie que el va matiar com l'assassí otaku. La veritat és que no vull incidir en aquests temes escabrosos, aquí, així que no donaré molt de detalls. Però vos puc assegurar que aquest fet no va ajudar que la paraula otaku no estigués estigmatitzada, fent créixer l'estereotip de persona obsessiva i alienada de la societat.
Uf, però a veure, no sé què me fa més por, si un assassí en sèrie o la premsa sensacionalista, o sigui, m'escarrufa aquest tipus de periodisme groc, negre.
Clar, pues tranquil·la, Maria Antònia, perquè ara xerrarem de coses més alegres. A la dècada dels 80 i 90, i a principis del 2000 sobretot, es varen començar a emetre arreu del món sèries d'animació nipones, que varen marcar les nostres infàncies. Animes com, per exemple, Candy Candy, Boya the Drag, Sailor Moon, etc. I el 2003, El viaje de Chihiro va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula d'animació.
Sí, jo me'n record. Aquesta pel·lícula, recordo que me feia moltíssima de... Me generava molta angoixa quan era petit, perquè els pares se convertien en porcs. I em feia passar una penada, aquella nina. Que de cop i volta no tenia pares, que eren porcs i no sabia on posar sou. Però bueno, jo conec aquesta pel·lícula. És de cineasta Hayao Miyazaki. És un dels fundadors, si no va malament, de l'estudi Ghibli.
Sí, efectivament. Molt bé, Xavi, vas molt ben encaminat. Efectivament, la bellesa de pel·lícules de l'estudi Ghibli i també altres pel·lícules com Akira, Perfect Blue, Paprika van ajudar moltíssim a que l'animació japonesa sigui més valorada avui en dia. També va afectar que durant la quarantena moltíssima gent comences a consumir aquestes sèries i actualment moltes plataformes de streaming compten amb sèries i pel·lícules anime i la seva oferta.
Molt bé, Kate, o sigui, ja m'ha aclarit el que és otaku, però realment com ha arribat aquesta subcultura a celebrar un dia mundial?
Gràcies al creixement de la comunitat i l'interès per l'animació i els mangas japonesos, el 15 de desembre s'ha consolidat com el Dia Mundial de l'Otaku.
És a dir, però per què se celebra el dia 15 de desembre, men?
Bona pregunta, Xavi. Doncs la teoria més acceptada seria pel fet que, com us he explicat abans, a causa de l'article que va publicar aquest periodista Akio Nakamori sobre els otakus, va ser en aquest dia en específic, 15 de desembre.
Ah, 15 de desembre. Per tant, clar, jo entenc que això, els otakus, és un adjectiu despectiu que se va servir per denominar a un grup concret, a una tribu...
Tribu urbana.
Sí,
és com una subcultura.
Bueno, urbana no, perquè no surten el gat de casa.
Ai, que bona.
Però, exacte, però després he dit, veiem que té un rerefons brutal, que sou una comunitat que de vegada hi ha més gent. Exactament. I, bueno, molt bé, fantàstic.
Sí, i a Japó podríem dir que el terme otaku està molt més generalitzat, perquè tu pots ser otaku dels trens. Si col·lecciones trens i t'aficiones molt en els trens, ets un otaku de trens.
Ah, seria com un poc l'equivalent a friki.
Sí, efectivament.
Entesos.
Clar, i ara nosaltres, a Occident, utilitzem tot i així la seva paraula per friki, però descriure gent que són frikis específicament de la seva cultura.
Sí, exacte, podrien ser gent, no diguem ja obsessionada, però que li agrada aquesta subcultura de s'animes, mangas, cosplay, videojocs, japonesos inclús, ara que se va estrenar darrer Silent Hill, que justament té lloc a Japó.
Sí, i ja m'agrada perquè jo, francament, també, evidentment no som cap expert, però m'agrada molt la cultura nipona, dels animes, bé, moltes pel·lícules que nosaltres quan érem petits miràvem a Catres, sobretot, i veiem molts animes. I també m'agrada molt perquè hi ha molta gent que fa servir la paraula otaku com a despectiva, però la comunitat, no, és un orgull.
Clar,
i dia 15 de desembre celebrau el Dia Mundial.
Sí, com has explicat abans era com un estigma, com tenen Maria Antònia, que no es banyen, com també poden dir els jugadors de LOL, per exemple. Però avui en dia ha coït més força i qualsevol que, com deies, no perquè miris anime ets otaku específicament, sinó que et pot agradar i no passa res.
Exactament, i a més avui, a part d'il·lustrar-nos en tot això, que també has preparat un joc, és així?
Sí, jo vos diré una paraula en japonès i vosaltres heu d'intentar esbrinar què significa i després vos donaré la explicació.
Molt bé.
Vale, la primera paraula és seiju.
Seijo.
A què us pot sonar,
vale,
això?
A mi m'està sonant a seitan, que és el tipus de carn que no és carn, per la gent vegetariana.
Ah, mira.
Seijo.
Per tant, diré
Seijo.
Que és un tipus de sopa.
Val. I tu,
jo
Xavi?
Diré que és un camí.
Camí?
Que?
No ho sé, camí. Que t'ho digui. És un paraula japona, no en tenia idea. Un seijo.
Un seijo, un camí.
Seijo. Què és seijo?
Doncs seijo és l'actor de veu de doblatge que s'encarrega de posar veus als personatges d'anime.
Ah.
Un seijo.
Sí.
Molt seijo.
Bé. Efectivament.
Molt bé.
Una seijua seria si és dona. Sí.
Per mi fan el femení també així al sí. Japó.
Sí. Doncs la següent paraula seria shoujo.
Shoujo. Comença tu, Xavi.
Un local de copes.
Shoujo. Shoujo, jo li dic un vestit tradicional que duen ses al·lotes fredines quan se posa la primavera de la cirera.
Molt bé. És més especificat, per no equivocar-se. Què és un shoujo?
Doncs un shoujo, bueno, perquè hem d'explicar que l'ànime es pot classificar en quatre grans gèneres, segons el públic al que està dirigit. Doncs tindríem shonen, que és dirigit al públic masculí jove i té temes d'acció i amistat. Shoujo, d'altra banda, està dirigit al públic femení jove i té temes més de romans, coses mones, digamos. El seinen està dirigit al públic masculí adult i té temes més complexos. El josei està destinat al públic femení adult i té temes més de descobriment personal, maduresa i, darrerament, kodomo, està dirigit als infants.
Molt bé.
Molt bé, uau, quantes paraules noves.
Clar, nosaltres reduïm tot l'ànime.
Ja sí, sí, una mica.
Dibuixos.
Clar, tot se pot reduir. Anem. Què més, què més? Què te?
Aquesta pot ser la conegueu perquè s'ha fet molt famosa. Senpai.
Ah, jo sé quin és aquesta. Amic. És un amic, no? Senpai.
Senpai.
O un mestre.
Un senpai. Ah,
volia, un senpai. És un pagafantes. És un pagafantes.
Un senpai.
Un senpai és un pagafantes, un al·loc que està molt enamorat de tu i te fa favors i te n'aprofites. No se fa, voilà.
M'encantaria.
Jo diria que seria si sensei és mestre, senpai és deixeble.
No.
Què és? És que ara m'ho sona molt.
Està molt ben pensat.
Gràcies. A tu també, Maria Antònia.
Gràcies.
Efectivament. Doncs, senpai és una persona de major rang o experiència. I l'antònim seria hokai.
Ah, entenc.
Ah, vale.
Ves a manco.
Perdona, que m'he embuat.
Com dir mestre?
Kohai. Kohai és l'antònim. Sí, més que mestres, com, per exemple, si tu estàs a quart de l'ESO, pues, bueno, quart de l'ESO, qualcú de batxiller, pues, és el teu senpai.
Molt bé.
Clar, molt ben explicat.
I és res.
Molt bé, més paraules.
Nakama.
Nakama, això me sona. Me sona. Jo dic que és que perquè pots menjar tot el temps, diria que és un fruit sec.
Un llit, una cama. Perdó. No ho sé, Cate, és molt complicat.
Cate, digue-m'ho.
Doncs, abans... Ho has dit bé, Maria Antònia. Abans, quasi senpai és amic. No, pues nakama significa amic o company.
Ah, mira, vos? Jo ho sabia.
Clar, sí, segur.
Hasta que t'has confós.
Exacte, és clar. M'he equivocat.
I és una paraula comú, el shonen. Per exemple, a l'anime de One Piece l'emplea moltíssim en aquesta paraula nakama i apostes a fer famosa per aquest anime.
Més, ho diuen com nakama, no? Així.
Sí, plan, molta emoció se veu. Com deia, apostes, la feina de seijus és molt important.
Clar.
Aposta, molta gent decideix veure-la l'anime en original, subtitulat, abans que doblat. Encara que a Espanya tenim molts bons actors de doblatge, però hi ha vegades que jo mateixa preferesc... Jo soc defensora de l'original, així que fan molt bona feina els seijus. Següent paraula, i és també, vos donaré una petita pista, és una paraula també específica d'ànime. Sasagio.
Uf, es guió. Sasagio, no?
Sasagio. Sasagio.
Vos la puc dir cantada. Sasagio, Sasagio.
És la música.
S'opening, la cançó d'inicial de crèdits.
No.
I de no ho sé.
Doncs és una frase que significa entrega o dedica el teu cor.
Ai, molt complicada, aquesta. I això m'ho està demanant un C2 d'anime.
Sí, no, un C2 que... de japonès.
Aquesta paraula s'ha fet famosa per l'anime Ataque als Titans. Doncs, i és opening surt Sasageo, Sasageo.
Entesos?
I significa això, entrega
també,
el teu cor.
Titans, sí.
Tan intensos els japonesos.
Molt
i pareixen com collades, així estereotípicament xerrat.
Molt bé, i de Cata, moltíssimes gràcies per aquesta classe magistral d'anime. Hem après coses, com per exemple que Soho és...
No, ja no te'n recordes. I Gakama, Wakame, sí, Wakame.
No, això era...
Això et salga.
Això et salga, exactament. Toni, per favor, i Paga Fantas era una altra. Bé, és en qualsevol cas. Moltes gràcies, Cata.
Senpai.
Està molt bé.
Me sent com en Sísifo. Jo empenyant la pedra i torna a caure.
Sísifo? Ah.
Bueno, ara és de mitologia grega. Ja m'he anat a l'altra banda.
Va, clar, perdona, és que ja m'he perdut tantes referències.
La situació... Mort a les invasores.
I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que, en vez de dir a Eivissa, diu Arbissa.
Record de captura de serps a Eivissa. Arbissa. Protegim les sargantanes a caçar gairebé 600 enguany. Una iniciativa proposada en marxa el 2023 per frenar l'expansió de serps introduïdes a l'illa i protegir la sargantana pitiusa, espècie endèmica de l'arxipèlag.
Amb aquest balanç, el nombre total d'exemplars retirats des de l'inici del projecte és de 1.172 serps, totes de l'espècie colobra de ferradura, considerada una de les principals amenaces per a la biodiversitat terrestre de l'illa.
La campanya d'aquest any ha tocat a centrar-se en dos espais naturals protegits, les feixes de Talamanca i el Parc Natural de Ses Salines, i n'amplia notablement l'abast gràcies a la col·laboració del sector agrícola.
I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que, en vez de dir a Eivissa, diu Arbissa.
Tres ràdios, entreteniment. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important ser qualque cosa. Per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. If you love me too, what a wonderful world this would be.
Són les 8 i 25 minuts aquest divendres. Continuem en directe a Xiu Xiu. I heu de saber que aquest diumenge serà una data molt especial perquè tindrà lloc el solstici d'hivern.
I ara me diràs que és un dia perfecte perquè Aquaris prenguin aquella decisió que han estat postergant o que Escorpí els hi va bé en sa fortuna i l'amor.
Sí, me coneixes beníssim, però evidentment que no. El que passa, coincidint amb el solstici, demà 20 de desembre, és que es produeix l'efecte lumínic de la Seu de Mallorca.
Uf, ja m'encantaria anar-hi, però sabeu que no sé com. Hi ha alguna cosa web o de qualque manera puc inscriure?
A mi m'encantaria anar-hi, la veritat, però sempre pas pena de no acabar-ho de veure. I si no ho veig?
Però no us preocupeu perquè es Baluart, es Museu i la Societat Balear de Matemàtiques Xeix organitzen conjuntament l'observació de l'efecte que es pot contemplar des de les terrasses del museu. A veure. Dani i Ruth, bon vespre. Poden venir amb vosaltres a veure aquest efecte?
Clar que sí, estàveu convidats a venir.
Que bé. A més, també s'apreveu que a l'auditori fareu la conferència de la bellesa del cot senzill, l'art que neix d'una recta i un compàs, que sabem que el fa a càrrec d'en Julio Rodríguez Taboadas, president de la Federació Espanyola de Societat de Professorat de Matemàtiques, també conjuntament amb l'AGAPEMA, l'Associació Galega de Professorat d'Educació Matemàtiques. Mm-hmm. En tot cas, moltes activitats també, no? Mm-hmm. Com va sorgir fer aquesta col·laboració entre el Baluart, el Museu, la Societat de Matemàtiques?
Idò, mira, això va ser arrel de fer activitats dins la catedral, no? Dins la Seu, perquè una de les coses que sempre hem cercat des de la Societat de Matemàtiques és fer visible que les matemàtiques són importants, que estan pertot i quin lloc més nostrat i més proper que tenim, que és la Seu, no? I allà ens van explicar els canonges que aquest efecte, que també és molt conegut, que és l'efecte que se diu de la Candelera, del 2 de febrer i de l'11 de novembre, on se produeix una tangència, no?, aquesta espècie de buit que s'observa, hi havia uns dies a l'any que també se veia una damunt de l'altra, és a dir, que si estéssim de dins de la Seu es veuria com una superposició. I aquí és quan se mos va encendre la llumeta, mai millor dit, per cercar algun lloc a fora, no? És a dir, si vol dir que una s'està superposant, vol dir que els ratjos de sol estan travessant la rosassa més gran que tenim i se posen damunt de la rosassa de la façana, i això voldria dir que des de fora s'hauria de veure. I aquí va ser la cerca del lloc, perquè, bueno, pues, provant d'un lloc i un altre, van trobar que en el Baluart s'observa perfectament i, a més, tenim la gran sort que és un lloc públic, no?, i que hi pot anar tothom. Tot això sempre sí, fa bon temps, no?, perquè el que necessitem és que el sol surti sense impediments.
Clar, i aquest fenomen realment pot ser fins i tot té una explicació matemàtica o també com geomètrica, no?, darrere.
Clar. Aquí, una de les coses que també ens va interessar estudiar era, primer, per què se produïa, o quan era que se produïa, i després, si això podia tenir alguna explicació o algun tipus de, bueno, pues, causa de per què se veia d'aquesta manera. Clar, la causa principal és l'orientació. L'orientació de la Seu és a 122 graus, aproximadament, que és molt proper en els 120 graus, que és quan surt el sol pel solstici, no? I clar, això s'observa, perquè just quan va sortint el sol va pujant, i en aquesta altura és quan travessen aquestes dues rosasses. Clar, la qüestió és que és un efecte que no està documentat, és a dir, que no s'ha observat prèviament, no s'ha fet publicitat, la gent no ho coneixia, i per tant, bueno, pues, en el fons és com un efecte que ha sortit posteriorment. Perquè en un inici la Seu no havia de tenir ni dues rosasses, ni havia de ser amb aquesta envergadura que veiem avui. I bueno, pues, nosaltres vam fer un poquet això de cercar des d'on se podia veure i intentar donar-li aquesta explicació.
Clar, que interessant. I a més, Dani, tu no penses que la gent potser concep les matemàtiques com a vegades una cosa molt allunyada del seu dia a dia i per no dir ja també, per exemple, allunyat de l'art, no?
Clar, i aquí, bueno, pues, és vera que moltes vegades la imatge que s'ha donat de les matemàtiques és com a una ciència abstracta, una ciència incomprensible fins i tot, no? o que ens posa més impediments que no bueno, pues, bondats a l'hora del dia a dia, i és just el contrari. És a dir, gràcies a que tenim matemàtiques, per exemple, podem estar xerrant ara mateix, voltres a un estudi, farcits de tecnologia, no? En què podeu estar connectats amb persones de tota la resta del món, i jo puc estar molt enfora, emprant un telèfon mòbil, bueno, pues, tot això darrere, hi ha matemàtiques, i que gràcies a que aquesta ciència s'ha pogut desenvolupar, pues, poden tenir totes aquestes avantatges, no? I després, en el dia a dia, pues, també tenim moltes eines que gràcies a les matemàtiques ens poden ajudar en el nostre dia a dia.
I a quina hora serà la millor per veure aquest efecte lumínic? Aquest fenomen lumínic, perdoneu.
Sí, l'efecte es produeix damunt les 8 i quart. Entre les 8 i quart, 8 i 20, és veritat que des de les 7 i mitja, bueno, quan entren ja els primers ratxos del sol, pues ja se comença a veure la façana de la Seu li està passant qualque cosa, no? És com si s'encengués un llum, qualcú arriba a dir que és com la Seu, com si s'estigués cremant, no? Com si s'estigués encenguent. Però la cosa és que va guanyant poc a poc, com aquesta pujada del sol, no? Com que està fins a sortida, fins que arriba un moment que ja s'alinea, diríem, fins a això, entre les 8 i quart, 8 i 20, després se va veient com el sol va pujant un poc més, i en aquesta pujada ja els primers ratjos ja surten de lo que és la façana, pues ja no poden mirar, perquè el sol mos està pegant directament a la cara, no? I és això, és durant aquest temps. I jo diria que, bueno, si demà algú s'anima, que hi hagi paciència, perquè moltes vegades ha passat de que hi hagi núvols, però just per darrere, que és on ho necessitem, que és per llevant, més o menys, quan aquests 120 graus que parlàvem estigui sense núvols, no? I això faci que, bueno, pues que fins i tot pugui ser més guapo si hi ha núvols, perquè són uns colors especials.
I de Dani Ruiz, moltíssimes gràcies per explicar-nos i convidar-nos en aquest acte. Recordem que és una activitat gratuïta per al públic en general, que s'obrin les portes del museu a les 7 i mitja, que a les 8 i quart és aquest fenomen lumínic, és quan serà tal vegada més visible, que se podrà veure millor. I res, vos convidem a tots a assistir-hi, i moltes gràcies per explicar, Dani.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Igualment. Pluja no estiva i el sol enlluerna poc. Deixi del mar que la boira t'espulla i el vent plora el racó. Deixi-la al mar que l'ocell ja no canta i els terrats, i els terrats, i els terrats s'han cobert de brutó.
Molt bé, i de res, continuem en divendres aquí, de moment. Catasales, com ho veus tot plegat? Bé?
Molt bé, molt
bé. T'has apuntat a l'agenda, Cato?
Aquesta cançó que és molt guapa.
Ah. A t'agradat? Que és de Maria del Mamonet.
Sí, així és Maria del Mamonet.
I segur qui acaba d'entrar?
Qualcú està en aleatori.
Du barba.
Camisa de quadros.
Va de professor de tant en tant.
M'us ve a ensenyar.
Qui és ell?
És en Xavi Pou, el professor més random.
Hola a tots.
Com anem?
No sabia que la meva barba me definís tant, la veritat.
No. Sí, sempre ho comentam.
Sí, vas molt elegant. Vestit.
Sí, ni has fet de que fa dues setmanes que no he pogut tapar la barba.
A mi m'agrada aquesta estètica.
Estètica. Sí. Estètica homeless, una miqueta.
Exacte, sí. Sense sostre.
I de Xavi Pou, són les 8 i 34 minuts. Nosaltres fem una aturada molt bé per propositat i tot d'una tornem amb el professor més aleatori d'IV3 Ràdio. Vigila el mar. L'ocell ja no canta i els terrats i els terrats i els terrats s'han cobert de brutó.
3 Ràdio és participació.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ja ho dèiem, hores de la classe, xiu-xiu, i aquesta sintonia mos indica que arriba el professor més random, el professor que evita el temari i s'estima més l'educació per projectes. El seu projecte consisteix a no haver de fer classe. Xavi Pou!
Hola a tots! Ja estic aquí amb la meva camisa de quadres, la meva mal...
Esteu malatí!
Perdó?
Esteu malatí!
El meu malatí, just arribat de clar de l'aeroport, i ben que de fer una passejada que tu ni estàs rent d'apareix.
Ah, no, passaves pena, en Xavi passava pena perquè l'avió tingués retard.
Sí, però...
Què haguéssim fet, si no?
Què haguéssim fet, si no? Bueno, però hem de fer deures.
Deures.
Vols posar el workbook i anar fent els deures amb antena.
Entesos, també.
Llegim amb Walter Guió.
Per exemple. Bé, pregunta-me què heu après avui, la de sempre.
Un bon grapat de coses. Hem après moltes coses sobre el monotaku.
Sí.
Podria dir 5 paraules en japonès que he pres.
Endavant.
Senpai. Shoho. Nenúfar. Sakura.
Nakama. Nakama.
Això.
Jo no me'n recordo més.
Nigasaki.
Bé. Heu escoltat, heu estat atents. Això està molt bé.
Sí.
Molt bé.
I m'ho ha ensenyat Nakate, que s'estudiant en pràctiques, que això m'ho fa aprendre.
Que avui s'ha parlat de professora.
Exactament.
He de dir que han estat molt bons alumnes.
Jo més que en Xavi, però sí.
Sí. No, mai he estat bon alumne.
Era competició. Bé, jo vol ben que ensenyar més, Idoi. Més d'altres temes. O sigui, la primera pregunta és de què creus que xerrarem avui? Pot ser... La frase que vos ve encara a dir vos obrirà una miqueta la ment. Val? Per exemple, Charles Dickens va dir:
el record, com una espelma, brilla més per Nadal.
Que és tanta sort que aquest senyor no va viure els llums LED, que ara te fan el mateix llum per Nadal que per l'altre, no s'apaguen mai i de fet en fa petit, eh? Petit. Les espelmes en llum LED, un dels invents que a mi no m'agraden gens. Washington Irving, escriptor, va dir:
només hi va per un Nadal. La resta van ser aniversaris.
Oh, que bona!
És molt bona, a més...
M'ha encantat.
Jesucrist, crack, màquina, persona que convida tot el món cada any en el seu aniversari. I estem obligats a assistir.
I a celebrar-lo. És que mira quin nivell d'influència que té.
Sí, sí.
El primer influenciador.
Sí, jo cada vegada dic, vaig a celebrar el meu aniversari. No sé, només vendran 20 persones, ja m'estic estressant. Quina síndrome de l'impostor de tenir Jesucrist de vegades si falta alguna persona?
És que cada vegada menys gens el de celebrar quan toca.
Sí, això és cert. Això és cert, passa menys. Bé, un altre exemple. M'imagino que ja sabeu, però deu anar a la cosa.
Nadalol.
No, Halloween, no?
Anant de... Tots Sants, en toc.
Exacte, perdó.
Uf, ja van tenir aquell llevat que se va fer etern.
Gomet vermell.
Se va fer etern.
Bé, una altra frase sobre Nadal. Edna Ferber, periodista, que deia...
Nadal no és una temporada, és un sentiment.
Un sentiment que diu, concretament, la meva cartera necessita ajuda.
Uf.
Sí, exactament.
Per això, jo avui m'he vengut amb intenció de donar una mà a gent que sigui... Que per la campanya ja li ve de sempre i doi... ells, Nadal, en lloc de dir-los fum, 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 els hi diu ni fum ni fa, val? Avui tenim una classe de anti-Nadal.
Pudiendo estar siempre en conexión, solo nos vemos en esta ocasión.
Crec que avui és necessari que facem, donem una miqueta d'escalf a les persones que no els agrada Nadal.
Important.
Per això sí. Una sèrie de cançons que remeten en aquest esperit antinadalenc, perquè tot coneixem, a lo millor Félix Falsedat, totes les clàssiques que hi ha en Ardoc. Avui en duc un parell per animar una miqueta el Nadal, per si voleu cantar com a Nadales, perquè fins i tot hi ha Nadales antinadalenques, i per fer una miqueta d'escalf amb aquest esperit que m'ho durà a l'esperit de les festes.
Me pareix perfecte, perquè hi ha gent que no s'adu bé amb la seva família o directament no en té, que pot ser molt dur el Nadal. A mi m'encanta per la família.
Sí, és un dels temes que tracten precisament les cançons, vull dir, estem xerrant de falsetat, de, bueno, de consumir-me, tot això. Tindrem un ventallet de tot, val? Per exemple, hem començat amb aquesta de És Navidad, de Los Acusicas, grup format el 2001, que m'agrada molt la definició de Joaquín Rodríguez, un dels fundadors que deia: todo en este grupo gira sobre lo único que sabemos hacer. Tres acordes de guitarra, distorsión y canciones de tres minutos. Fins aquí la fini. I a més deia, lo que som és lo contrari a un cantautor. A mi me sembla una definició molt bona, és a dir, que també aquesta cançó xerda de que no coneixes a ningú que hi ha a la teva taula, normalment, tot i que t'ajuntis amb la família, i jo crec que si un sopar de Nadal hi ha més de 30 persones i els ho coneixes a tots, menteixes.
Per què? Com és això?
Perquè arriba un moment en què la família s'amplia tant que no pot dur el registre de qui ben és cadascun.
I a més, hi ha gent que canvia de lota cada any, que no tenen cap problema amb això, però no? Després te fas un taco i a vegades dius el nom de la lota de l'any passat i aquí se crea...
Aquí hi ha conflicte.
Ja hi ha un desastre.
Per això...
No pot ser.
El teu cosí que és adolescent un any i l'altre ja és adult, és a dir, que no sap molt bé...
Sí.
És un home diferent. Un home?
És un home, d'acord.
Sí, jo ben de veure un cosí de 13 anys que l'he tractat com si fos una, com si ja pogués votar. perquè havia pegat una estirada que no te podies creure. Bé, un altre exemple de cançó. Voltes són que per Nadal s'aspira a ser millor, però hi ha una persona que té una altra idea.
Estimats Reis d'Orient, m'he portat malament. Un any més he tornat a fallar. No he pogut evitar ser sincer, he tret zero en actitud i he suspès per vocació. M'he deixat guiar pel cor. Sé que tinc un forat a la mà i amagat a la mà.
És a dir, el Marc Parrot canta que ha estat dolent i el rei vol que els reis ho sàpiguen.
Sí, perquè ell s'espia amb aquesta cançó, clar, i després d'haver estat el xaval de la peca i aquestes coses, que la gent que ja començàvem a tenir alguna cana on ens recordàvem, ell tenia aquesta idea de, sé que tinc un forat a la mà, amagat a la mà i en la màniga un as, sempre fent volar coloms, d'un tret mato 20 pardals. Vull dir, aquest era un senyor que s'espia davant de tots perquè dir, senyors d'Orient, no ho he fet del tot bé. Tal com va sa vida, voltes arribava a Nadal amb sa sensació de no he estat prou bo?
Sempre me persegueix aquesta sensació. Té molta culpabilitat judeocristiana de dins.
Jo també, qualque vegada, però bueno, intento relativitzar les coses.
Molt lleugeta, veig.
És important, és important per tots arribar-hi d'una manera que diguem, bueno, com a mínim he arribat a Nadal, això ja hauria de ser una victòria, vull dir... Cada any anem un any més i estem, bueno, més content, menys, ho hauríem pogut fer millor. Escolta, fem aquesta reflexió, si voleu, o si no, directament. Ho he fet malament. Bé, precisament per aquesta cançó ja volia fer una reflexió i tenir en compte per Nadal la gent que està molt pitjor que nosaltres.
Sí, però és molt noble pensar en els afectats per malalties, pobresa, guerres...
Ah, bueno, sí, això ja també, però jo me referia a la gent de l'hemisferi sud, que passa Nadal en ple estiu.
Calurosa Navidad, arriba el sol quemando nuestras calles. Calurosa Navidad,
es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca.
És molt curiós això, perquè, sí, per exemple, jo vaig fer amistats amb gent de l'Argentina i m'explicaven això, que a casa seva, per Nadal, eres de piscina.
Clar, i el Papà Noel te du regals a l'estiu, tipo pistoles d'aigua.
Exactament.
És fort. Jo estava, vaig viure a Uruguai, sempre trec aquesta carta, i me'n vaig anar just per Nadal, evidentment, i es veure que era tot, però tot i així hi havia decoracions de Nadal, i fa una calorada, hi havia cops de neu.
Ah, hi havia coses de neu, veus, fins on arribes, sí, totes influències de nord-americana. Com pots empatitzar amb una pel·lícula de nadalenca de l'Ofa Actualitat dels Grinch si fa calor que teva? Imagina't, sí, 30 graus.
I que llums allà, a l'Amèrica del Sud, hauria de ser, per exemple, pues, un poal, una pala per serena, vull dir...
Exacte. No,
sí, sí.
Està tothom pensant en muñecos de neu, i en realitat el que hauries d'estar pensant és anar a fer un capfico. Mm-hmm.
Clar, sí. Temes aquàtics.
I torrades, dinar de Nadal pot ser una torrada, perfectament.
Perfectament. Sí, bé, aquesta cançó era del programa 31 Minutos, un programa que va ser una sensació a Xile.
Meravellós.
Un programa que era, bé, com per posar-vos un exemple, era Los Mapes, Los Teleñecos d'allà. Mm.
Sí.
Val? Atenció, que aquesta cançó ha arribat a sonar en Tiny Desk Concerts de la ràdio dels Estats Units. És a dir, wow, fent el viatge d'anar i tornada al Nadal d'Estats Units, fred a Amèrica del Sud, i després tornar amb els muñecos perquè cantin. Jo, personalment, bé, m'agrada molt que diu aquesta cançó en joc de Flon de Neu. Hi ha gotes de suor... I també, Nadal durant l'estiu, tal com el coneixem a Mallorca, un de cada tres Nadals mos toca així.
Sí.
I precisament, bé, contra aquesta idea hi ha un grup que se diu Gertrudis, que tenia la solució. Però espera, un segon, abans hem de sentir que... Un moment, puja-me-la.
Que reina en Navidad. Mamá, papá, perdón, oh Dios. Oh, 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 oh.
Ah, exactament, idò, sí, el Nadal Gertrudis. Ara la cercarem perquè la tenim en el sistema... i tot d'una me la sentirem. Però en qualsevol cas, el que està claríssim és que passar Nadal a la piscina no és lo seu.
No és lo seu. I menys si te toca... És a dir, ja basta amb odiar Nadal com haver de pensar que per tu Nadal serà les festes de Sant Joan a la platja.
T'imagines?
Uf, és que quina doble agonia, no?
Quin ordre, per favor.
Exacte, no, seria terrible. Però bé, terrible no, perquè clar, la seva realitat, nosaltres tenim la nostra...
Sí, ara aquí estem sent superterriblement, com si diu això, tancats de ment.
Tancats de ment, perquè creiem que només hi ha una manera de fer-ho nosaltres.
Sí, que és bona, la nostra és bona, clarament.
Efectivament, la nostra que és un any Nadal sí, un any Nadal calor, exacte, un any Nadal fred, un calor...
Sí,
i
més o manco.
I farinet en esbalem, que també que no falti la neu a l'Orient mitjà.
Exacte, això també és molt divertit, quan, és dir, quan fan esbalem posen farina per damunt de les muntanyetes.
Nosaltres no posem, clar, que nosaltres no posem a vegades la muntanya, això és cert.
Jo sempre aprenia l'altre dia justament, cercàvem si Belém hi havia muntanyes, perquè sempre sempre li posava muntanya, i m'ha dit, Xavi, tu creus que hi ha muntanya? I jo no ho sé, però jo crec que sí, i em van cercar i efectivament n'hi havia, perquè si no hagués estat com a...
Com una esplada de Belém.
M'agrada que sigui un Belém històricament correcte. A més, un Belém...
Demogràficament perfecte.
Un Belém de calor, ja està que no se'n pot posar per ordres de verdet, ni substitutius, sinó que hauria de ser gravilla... Aquest tipus,
sí,
de coses.
Desèrtic.
Exactament, sí, desert, absolut. Però, bueno, mentre cercant la cançó, el Nadal més tropical...
Podem passar a la següent, que és un exemple molt recent, que jo no coneixia aquest, però que m'hi he centrat, i que, bueno, pot ser d'un disc més famós de l'any.
Otra Navidad en la que te pedí. Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estuve ahí, hace un año que yo estuve ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenía en la nube.
Pitordo de coco d'en Bad Bunny. No? A més, haurien de dir pitordo amb una O minúscula per enmig, que no sé com se pronuncia això.
Pitorro.
Pitorro de coco. Bé, la cosa és que en Bad Bunny, a mi m'agrada molt aquesta cançó, perquè no s'està per hòsties. Vull dir, Bad Bunny comença i diu, el Nadal, una merda, aquí no ho farem. A més, una antinadala, però que deixa porta a que l'any que ve estigui bé. Perquè diu, bueno, o ta Navidad és la que t'he perdit, o ta Navidad que no has estat en joc, que t'estaves enrotllant amb un arbre... L'any que ve, aventura canvia, sa cosa, eh?
Tan optimista amb Bad Bunny.
Amb Bad Bunny.
I bueno, és que un Nadal de cor romput se fa feixuc. Perquè crec que és el moment que em penses, jo vull una família mononuclear. I ara, que no tinc nòvio, estic un pas més enfora d'aquest ideal familiar, no?
Clar, sí. En totes les pel·lícules, perdó que t'interrompi, totes les pel·lícules romàntiques que ens bombardegen a la televisió, ha de ser dur, tenir un cor trencat.
Sí, jo crec que la solució la millor seria tenir un nòvio per cada festa.
Jo sé el que faig. Festa. Sí, tens una recàmera de persones que estan en la mateixa situació que tu.
Sí, per Nadal, per Cap d'Any i per Reis.
Exacte. És que és difícil allargar-ho més, no? Vull dir, dura molt tota la temporada.
Tenim moltes festes aquí.
Jo crec que encara pots fer una passa més, que ets a darrere de dir, bueno, he passat Nadal sense parella amb una nuclear. Que trist estic, per favor. Me dones escalf?
Sí.
Aquí per dir-me allargar una mica,
jo tinc una teoria, i és que els amors d'estiu a vegades fan una repuntada per Nadal.
Ah!
Pensau-ho.
Ui, molt bé, eh?
Clar, perquè la distància que hi ha entre...
Sí, us ho juro que és perfecta.
És bastant... No, és ajustada, no és a ser de més.
I, a més, si ets una persona que no viu, per exemple, vius a fora i vas tornant a Mallorca, quan tornes a Mallorca?
Per
estiu
Nadal.
I per Nadal.
Ah, molt
bé, molt bé. No fissures.
He com la distància temporal suficient com per no trobar-se gaire a faltar, però enyorar una mica.
Exacte.
És a dir...
Aprofitar una miqueta . I, bueno, i una venda reunió, per exemple, Nadal eclèctic, sortava tothom i...
Què passat?
Què fas tu per aquí?
Ai, i quan t'estàs tornat?
És darrere que te vaig veure anar amb màniga curta.
Ai, encara estàs? No, ja no estic.
Fa un any que no mos veiem. Ah, no, és un altre dia. Bé, sa cosa... Posa'm buat aquí xerrant.
Bonament, anant amb Pitorra de Coco.
Pitorra de Coco. Possiblement, bé, un licor de canya.
Possiblement la cançó, el títol de la cançó més horrible del món.
Més horrible del món, que és una beguda, però és una beguda alcohòlica amb el nom menys seriós després de potada de mula moscovita, que aquesta és una beguda que també existeix.
M'encanta.
Sí, bé, m'agrada. Que és una cançó que diu hace un año ya que yo estuve ahí, hace un año ya que estuve ahí, que de ser un geni musical no te llevi de fer sa broma després de Cap d'Any de hace un año no nos vemos, Vull dir, sopa per mata, el Bad Bunny. A més, diu... Esa frase, esa lletra, te pedí pa los reyes y pa Santa Claus, los reyes pincharon y Santa nunca llegó. Si tú no estás aquí, fue que así lo quiso Dios. O pot ser, Bad Bunny, que està lleig, que vagin segrestant a sa gent. Els reis són màgics, no inimputables. Però si xerrant de Nadal, els que comencen en drama, aquest d'aquí. Bé, crec que s'entén bastant el missatge d'aquesta cançó, no? La quarta que teniu, te persigue la policia en Navidad.
Metàfora o simplement...
Metàfora, no sé, el grup se diu El mató a un policía motorizado.
Home, té sentit.
Boníssim,
és una miqueta temàticament coherent, crec jo.
Sí, sí, té sentit tot plegat.
Aquest grup va fer un disc tot dedicat a Nadal, ideal per deprimir-se i veure Pitorra i Coco, també. Perquè el grup ja no és de ballar aixecant els peus d'enterra, precisament.
Ai,
com
no.
Haureu notat, això no ho ballaríeu amb molt d'ànims.
No.
No és per votar. Sinó que te quedes enganxat amb el peu i mous una miqueta la cadera i vas fent...
Mous cap un poc, exacte.
Bé, potser mos estem oblidant de què significa Nadal i de tornant en els orígens...
Quan tothom busca ensumar l'aire, amor i pau, fa fred, les cuques són al cau. No para el comptador, pans de llum i color, que ha tret el bec el redemptor.
Això és Nadal per tornar a baix, Quim Vila i Eutanàsia Col·lectiva.
També un nom magnífic de grup.
Sí, Eutanàsia Col·lectiva.
M'agrada perquè ja comença, em fa fred, les cuques són al cau, que és tota una declaració d'intencions. I a més diu, ha tret el Becker de l'entor, que és com... Mira, anem a agafar l'esperit de Nadal, però no anem a mantenir cap respecte per res. D'una manera bastant subtil, he de dir.
Sí.
A mi m'agrada bastant. Bé, és una cançó d'agradar-te, però d'agradar-te que no t'agradi Nadal. És una manera que t'agradi Nadal, també, així, eh? Li estàs donant sa volta i dius, m'agrada que no m'agradi Nadal, faig una cançó, mos animam, vinga, encara que em parlarem tota sa família. Bé, i de fet, aquesta cançó xarda d'escanyar la visa d'Electron, perquè aquest home no coneixia les targetes de Volving, que era un tema per arreglar. Per si no ha quedat clar, una Nadala que ho diu més directa.
Molt bé, ja, les antinadales m'agraden molt més, he de confessar, que les nadales.
Que les nadales tradicionals, eh? Està bé, perquè si se mira des d'un caire diferent, encara li poden donar un nou sentit a la festa. A
més, totalment.
A més, aquesta de mesclat, aquesta nadala ingrata, a més, també he de dir que m'agrada sentir com Nadal, sentir la paraula via digital, que era un operador de televisió, que per mi ja és com sentir xerrada de miotragos, no sé si us recordeu. Bé, i aquesta cançó s'imagina tot un Nadal patrocinat, vaja, el que serien les retransmissions de les campanades a les televisions privades, que de vegades que patrocinen cada campanada i tot, on Ibai, per exemple, i xarda que el Masies ha nascut, el Nadal a tots conforta i el producte interior brut creix, i això és el que els importa, que lògicament, si Jesús podia multiplicar pans i peixos, no podem oblidar que podia multiplicar el producte interior brut d'un país. Era una habilitat que tenia, però no se deia lo suficient. No podem oblidar les antinadales dedicades a quan mos juntam i feim coses tan lògiques com un amic invisible.
Bueno, no em regalis pongos.
De les salvatges. Una cançó tocatata d'aquests amics invisibles que mos feim, tot ple d'or. No sé si esteu a favor dels amics invisibles. Oh. És una pregunta que sempre sembla dir... Sempre sembla
discòrdia. És un debat.
Sí. Se tuita la patata, tema polític, tema futbol i...
Amic invisible. Amic invisible,
sí o no?
Sí, home, sí,
amb molta passió, amb molta intensitat. Les persones s'han d'estimar i s'han de fer regals, i només tenim dues oportunitats per fer una cosa tan guapa com estimar i regalar, que és el dia del seu aniversari, sí? I si te toquen per atzar i per casualitat a un amic invisible.
Para. Clar, si te toquen per casualitat o per atzar, eh? Ho estan fiat tont a un component molt minso.
De fet, que no es va passar un any que hi havia un error amb Marta i Maria, perquè si vos fixeu, és el mateix nom, menys per una I a una T. Hi va haver una persona que va rebre dos regals i n'hi va haver una persona que va rebre cap.
Ah.
I va ser un Nadal amb molta tensió.
Va ser un drama.
La pregunta
després va compartir el regal? No sé que estiguessin massa personalitzats.
No, estaven extremadament personalitzats i crec que jo tenia 12 anys i començava a fer lletra lligada per lo que sabeu, perquè l'erró va ser meu.
Bé, és una cançó que mos xerra. En dos minuts, m'agrada, perquè repassa tots els regals horribles que tenim. Que la solució, molta gent ja l'ha trobat, que és fer un enemic invisible, que directament
sí.
Regalar, però ja saps que t'arribaràs pongo i que l'any que ve ho hauràs de col·locar a qualcú. Jo no sé, he jugat una vegada, a l'inauguració d'un pis d'un companys.
Ah, que divertit.
Els vaig de... Però vaig jugar un enemic invisible, però ells no ho sabien.
A dir, com és això?
Els vaig deixar una cosa, no els vaig dir, els vaig deixar el típic moix xinès de bazar, que sí. Mou així una miqueta el braç cap en vàtica
perdera.
Horteríssima. Horrorós.
Sí.
Però en lloc de dur-los una planteta i de més, van dir, i si els hi col·legam això? No els hi deim. I m'on anam. I un any després, sense que se sapigués que havia estat... El moix me va tornar. Et sa màgia.
Que guapo.
Que invisible. Bé, jo crec que personalment aquesta cançó també xerra de calcetín, de pijama, i jo crec que fer-te gran també és una miqueta alegrar-se per als regals que ja no t'has de comprar. És a dir, sort de l'interior, molt valorada.
Superbon regal.
Calcetins, important. Pijames, fantàstic. Sobretot,
increïble.
Perquè arriba un moment que t'acaben a trossos i has de fer un de nova i l'ha de fer la persona per tu.
Sí, i compreu-la a un petit comerç.
També, sí, això, sí, molt important. I si pot ser de...
I si pot ser de mo mare, és que res, i una soia, ah, també.
Fantàstic. I doncs, Amics Invisibles, una altra tradició, una antinadala, però de nadales.
Fer una nadala no és tan complicat. Si hi ha una melodia que et rondi pel cap, només has d'afegir-li casca.